Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Pendents avui ja de les semifinals de la Lliga de Campions. Avui coneixerem el primer finalista, o el Villarreal o el Liverpool. Els anglesos són els grans favorits pel marcador que porten de l'anada, 2-0, i per l'enorme sensació de superioritat que van donar al partit d'Anfield. Però futbol és futbol, la gent de Villarreal té fe i omplirà fins a la bandera l'estadi de la Ceràmica. La cita a les 9 de la nit des de un quart de nou al tiempo de juego de la cadena COPE. I demà, ai demà, Real Madrid-Manchester City. Aquí sí que pot passar qualsevol cosa. Alaba ha entrat a la llista, però Ancelotti l'ha descartat aquest matí pel partit. Ja han parlat el tècnic del Real Madrid i també ho acaba de fer Pep Guardiola en la prèvia de l'enfrontament. Els escoltarem de seguida. El Barça, que està més a prop d'aconseguir la classificació matemàtica per la Champions de la propera temporada, bàsicament perquè els seus competidors estan fallant. Ho han fet durant el cap de setmana el Sevilla i l'Atlètic de Madrid, i ahir també ho va fer el Betis, que no va passar de l'empat a 0 al camp del Getafe. Li treu el Barça al Betis, que és el cinquè, 8 punts. Així que si el Barça guanya dissabte al camp del Betis, estarà matemàticament classificat per la Champions, que és l'objectiu de mínims de la temporada. L'altre objectiu és acabar segon per jugar la propera temporada a la Supercopa d'Espanya. A l'Espanyol, el Quique Iglesias ens explicarà que Carrufete va baixar el vestidor del Bernabéu per arengar els futbolistes, perquè no es deixin anar i acabin amb bon to la temporada. L'Espanyol, que encara necessita un parell de punts per aconseguir la salvació matemàtica. Diumenge a la tarda rebrà a l'Osasuna. Cita de vital importància avui pel Barça de bàsquet al Palau. La cita a les 8 del vespre, Barça-Bayern. És com una final per estar a la Final Four de Belgrat. El que guanyi es classifica. Avui també l'Andorra juga a la seva pista i a partit únic la classificació per la final de l'Eurocup davant del Bursaspor. Estem també pendents del tennis, de la Caja Màgica de Madrid, on avui debuta Carlos Alcaraz. Ho faran el torn de nit contra el georgià Basilashvili. Aquesta tarda debuta Djokovic davant Monfils. Rafa Nadal no juga fins demà. I notícia sorprenent d'aquest matí, Suzuki ha anunciat que a final de temporada abandona el Mundial de Motociclisme, fet que afecta a Àlex Rins i a Joan Mir, que s'hauran de buscar equip per la propera temporada. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem quin davanter ha de ser titular indiscutible davant del Betis. Heu votat per Memphis Depay al 26%, per Aubameyang al 21%, per Ferran Torres al 12%, guanya Dembélé amb el 41% dels vots. En clau espanyol, us preguntem si se salvarà l'equip guanyant a Osasuna diumenge. Creieu que sí, la majoria, el 61%, que no, el 39%. El Marc Paires està al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 7 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa. La pilota és la pilota de la Champions, ja roda Esports COPE. Empieza a ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en Verti.es y haciendo todas tus gestiones de forma digital, sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Entra ahora en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vinga, comencem. D'aquí una estona estarem amb les notícies del Barça, en clau Mercato i en clau econòmic també, però avui toca obrir amb les semifinals de la Lliga de Campions. Avui coneixerem el primer finalista, o el Villarreal o el Liverpool. El Liverpool, evidentment, ho té tot a favor. Porta un 2-0 d'avantatge del partit d'anada. Veurem què passa. I demà, Real Madrid o Manchester City. Fer qualsevol pronòstic sobre aquesta eliminatòria jo crec que és perdre el temps. Anem, però, cronològicament. Comencem amb la cita d'avui. A partir de les 9 de la nit, des de 3 quarts d'hora abans del tiempo de juego de la COPE, la cita de l'Estadi de la Ceràmica, Villarreal-Liverpool. Unai Emery, que podrà comptar amb Gerard Moreno, té les baixes de Danjuma, Jeremy Pino i Alberto Moreno. Aquest és el tècnic del Villarreal.
Estamos muy ilusionados. Vamos a jugar unas semifinales de Champions. Venimos en casa con la ventaja que tienen ellos siendo favoritos, pero estamos muy ilusionados. Y el equipo está mentalizado a jugar nuestro partido, encontrar respuestas positivas y rendimiento ante ellos, ante el mejor equipo del mundo, pero desde la ilusión y desde lo que es estar aquí en semifinales, vivir este momento con toda nuestra gente, a nivel de aficionados, a nivel de familia, a nivel de amigos y contra un gran rival.
Volem comentar el que pot donar de si aquest partit amb el Quique Álvarez, que va ser un dels protagonistes, recordareu, d'aquella famosa semifinal de l'any 2006 entre el Villarreal i l'Arsenal. Quique, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, no sé si hem de parlar de miracle perquè el Villarreal es classifica per la final de la Champions, però en qualsevol cas, partit d'altíssima dificultat, el d'avui.
Sí, molt, molt, perquè bé, encara que el canvi de normativa una mica dels gols, no van els gols dobles, doncs t'obre una mica l'esperança, doncs bueno, és difícil per tot, és difícil pel resultat de l'anada, és difícil perquè pel rival que té endavant, i és difícil sobretot també pel moment de forma que té el rival, no? Però sí, sí. Aquests moments és important quan arriben les cites importants.
Sí, el resultat de l'anada és un mal resultat, però per tal i com va anar el partit, fins i tot podem dir que és un bon resultat. I el que ha de fer avui el Villarreal respecte al partit d'anada, bé, ho va dir Unai Emery, jo crec que està bastant clar, ha de defensar bastant millor i quan tingui la pilota als peus ha d'intentar produir alguna cosa, que el partit d'anada pràcticament no va produir res.
Sí, jo no sé si sortirà pues, molt agressiu, jo crec que és complicat perquè el Liverpool és un equip que si li deixes molts espais té jugadors molt ràpids davant i que fan molt mal i que els agrada, de fet, per robar i córrer. Llavors, això també entra dintre la dificultat del partit, no? Ja no només el resultat, sinó pues, la forma d'afrontar el partit, perquè, clar, si t'obres molt i vas molt a per ells, pues, bueno, també és un equip molt perillós, no? Aquests equips grans, pues, també quan tenen espai per córrer, pues, són molt complicats. Llavors, està clar que en pilota han de millorar bastant, ja no dic defensivament, que també, per suposat, però al final el partit allà es va fer molt llarg perquè quan els hi robava molt ràpid la pilota, quan recuperaven el seu camp, no eren capaços de connectar amb la gent de dalt, tot i que el Liverpool va arriscar bastant i són equips que arrisquen perquè se la juguen, que tenen defensors, doncs, bueno, que en aquests jugadors són guanyadors, i és una cosa que va fer bé contra el Bayern de Múnich, no? Sobretot el partit a casa. Així que pues, aquí passa una mica la clau del partit, no? De que, pues, que en toqui defensar i quan recuperin la pilota, sobretot aquesta gestió de pilota i aquests contraatacs o la gestió de pilota en general pues, sigui millor.
Sí, sí, és evident que han de fer un partit perfecte perquè, com deies, el Liverpool és un equip que domina tots els registres. Abans ho parlàvem a la redacció i hi havia opinions per tots els gustos. Quin guió de partit pot ser millor pel Villarreal? Marcar un gol d'hora per veure si al Liverpool li entren els dubtes o allò, arribar al minut 75 amb empat a 0 al marcador, intentar fer un golet i aproximar-te a la remuntada?
Home, no sé què han dit, però vamos, jo firmo marcadora.
Marcadora.
Sí, home, sempre. Sempre, sempre marcadora et dona ànims a tu, li pot crear pues, bueno, una certa angoixa al rival, encara que són jugadors experimentats, i per suposat que prefereixo sempre marcar. La situació ideal seria aquesta, crec jo, marcadora, perquè bueno, tu també pots prendre el partit una mica més tranquil, de dir, bueno, no? He d'anar com un boig a buscar alguna cosa, puc esperar-me i puc plantejar el partit d'una altra manera, esperar els últims minuts, no? Esperar els últims minuts a intentar jugar-te-la, bueno, pot ser una d'allò, una tàctica, però bueno, jo crec que sempre és millor marcar en aquests partits, marcar d'hora, i perquè més juguen a casa, doncs això es nota. Mm.
Respecte a l'anada tens a Gerard Moreno, que és un canvi important, també, Quique.
Sí, jo crec que en aquesta funció que he dit abans, d'aquesta connexió, quan robes la pilota i aquests jugadors que, doncs, que te l'aguanten, que et fan una pilota, doncs, que va dividida, que la fan bona i fan un bon passe, doncs, bueno, Gerard és importantíssim aquest equip, no? Perquè és el que connecta una mica, doncs, aquests jugadors de mig del camp que té el Villarreal, que són bons, amb el que no sé si està bé, perquè he llegit que amb el punta, no? Amb Danjuma, un jugador més ràpid i que els pot fer més mal.
Sí,
no?
Danjuma serà baixa, sí.
Bueno, no sé qui jugarà, però bueno, i Gerard, tot i no tenir aquesta velocitat, doncs sí que és aquest jugador que aquestes pilotes les fa bones sempre i que està en un moment increïble de la seva carrera, i jo crec que és molt important pel Villarreal recuperar-lo.
Molt bé, Quique. Imagino que aquests dies, parlant d'aquesta semifinal, se t'ha vingut al cap o se t'ha fet present aquella semifinal del 2006 contra l'Arsenal, no? Què a prop veu estar, eh?
Pues sí, la veritat que sí. Jo crec que ara és igual quan et dones compte que on vam arribar, no? Perquè bueno, ara també té molt mèrit, per suposat. Sempre té mèrit quan un equip com el Villarreal o del seu estil pot arribar lluny a la màxima competició. Però bueno, en aquella època també, no? I bueno, no hi havia tants mitjans, no hi havia tants xarxes socials, igual, pues bueno, no et dones compte de la magnitud, no? Però ara sí que veus com està el poble, que jo visc aquí a prop, i com està la gent, i bueno, el que hem fet, i la veritat és que el que ha fet, pues, la família Roig és per fer un monument a la família i el que estan fent, no? Amb cap, amb seny i fent les coses bé, pues, bueno, han aconseguit coses importants amb un equip, pues, bueno, amb un poble petit, no?
Sí, sí, és el premi a la feina ben feta, està claríssim. Un parell de coses ràpides més i acabo, Quique. Si haguéssim d'apostar diners al partit d'avui, jo crec que la gent més o menys ho tindria més clar. Ara, si parlem de l'eliminatòria de la Marra i el Madrid City, aquí sí que qualsevol diagnòstic que fem costarà encertar, el que pot passar demà. Mare meva.
Sí, perquè només cal veure partida nada, no?
Sí, sí.
Perquè pot passar qualsevol cosa. Jo crec que bueno, per mi va ser, bueno, per mi, suposo, per molta gent va ser superior al City, bastant superior a l'anada, però bueno, el Madrid ha anat passant amb moments que han estat molt encertats, i és un equip que té això, no? I a casa seva, amb la seva gent, és un equip perillós. Perillós i que té qualitat, per suposat.
Sí, clar. El Barça trigarem molt a veure-la una semifinal de Champions o què? Quina sensació tens? Costarà, eh?
Bueno, jo crec que està en un moment de transformació, de regeneració una mica, i bueno, aquesta regeneració sempre costa, no? Perquè, bueno, ha sigut una època molt bona, amb la figura de Messi al mig, i bueno, tota la gent que ha passat, no? Que ha sigut bastant exitosa, però bueno, jo confio que hi ha gent jove molt bona, que està pujant gent, que és el que sempre ens ha donat premis i fruit, i bueno, si s'arropa aquesta gent amb jugadors importants, encara dels problemes econòmics, jo crec que la figura de Xavi, pues, bueno, jo crec que sóc optimista amb el Barça i que a poc a poc aniran competint on han de competir, no? en les coses importants.
Molt bé. Quique Álvarez, un plaer com sempre, gràcies per atendre'ns, una abraçada, eh?
Molt bé, una abraçada a vosaltres.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Avui tots pendents, per tant, d'aquest partit entre el Villarreal i el Liverpool, i demà, l'eliminatòria de les eliminatòries, el Real Madrid-Manchester City. Busquem l'última hora de l'equip blanc amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Que hay una noticia sorprendente de última hora, porque Ancelotti esta mañana ha descartado a Álava y aparece en la lista de convocados que acaba de dar el Madrid.
Sí, pero bueno, es más que nada para hacer grupo, ¿no? Algo parecido a lo que sucedió ya en la ida cuando viajó Casemiro, pero se sabía que no iba a jugar. De hecho, ni siquiera completó el entrenamiento previo, solo la primera parte, pero bueno, es un ganador, es un luchador, ha forzado en algún partido esta temporada para estar. Por ejemplo, lo hizo en la final de la Supercopa en Arabia en enero contra el Atleti de Bilbao, también para jugar la ida contra el Manchester, aunque volvió a lesionarse. Y bueno, pues le ha descartado en la rueda de prensa a Ancelotti, ha dicho que va a jugar Nacho, aún así el austriaco está en esa lista. 5 veces se ha perdido partidos este año Álava, y los 5 ha ganado el Real Madrid. Veremos a ver qué pasa mañana.
Muy bien, al margen del tema de Álava, ¿qué otras novedades deportivas tenemos, Miguel Ángel?
Bueno, Isco con un proceso gripal se queda fuera, al igual que Hazard y Gareth Bale. El galés sigue supuestamente con molestias en la espalda, y a partir de ahí pues yo creo que el equipo está claro. No solo hay una duda, Valverde o Rodrigo, dependiendo del sistema, si 4-4-2 o 4-3-3. Yo creo que va a meter al uruguayo, que fue suplente, que jugó en el centro del campo en la ida. Yo creo que va a volver a ese tridente ofensivo por la derecha, con Vinicius por la izquierda y Benzema en el puesto delantero centro, y que se va a guardar a Rodrigo para la segunda parte. Rodrigo está en racha, lleva 4 goles en los últimos 5 partidos, así que, salvo sorpresa, pues mañana el Madrid jugaría con Courtois en portería, Carvajal, Militao, Nacho y Mendy en defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo, Valverde, Vinicius y Benzema en la delantera.
Perfecto, mañana hablamos. Miguel Ángel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. José Luis Gil, buena tarda.
Ella va, Jordi, buena tarda.
Com deia, mama, el Miguel Ángel, ja ha parlat Ancelotti, ja ha parlat una estona també Pep Guardiola.
Sí, han parlat tots dos tècnics, del tècnic blanc, a més del que acaba de comentar el Miguelito. Repescarem titulars com que el retorn de Casemiro ajuda l'equip a moure's millor com a bloc, que l'equip té qualitat per arriscar, encara que el risc sigui encaixar 99 xuts a porteria del conjunt rival, en el que hauria de ser per classificar-se un partit complet. Així ho veu el tècnic italià.
Creo que se van a enfrentar dos equipos que tienen gran calidad distinta, individuales, colectivas. Son muchos aspectos. El corazón, como he dicho, una parte importante. Después tiene las calidades individuales. Y para llegar a una final y ganar una Champions necesita de todo esto. Yo pienso dos cosas. Que es muy difícil, pero que tenemos una oportunidad que es increíble.
Abans del tècnic ha parlat Modric, passa a palabra respecte al tema del passadís de l'Atlético de Madrid al Wanda Metropolitano, i ha remarcat el migcampista croata que no tot és sort en aquest Real Madrid, que està a un pas de la final de la Lliga de Campions. I abans de volar cap a Madrid ha parlat des de Manchester Pep Guardiola. No li val com a referència el 0-4 assolit pel Barça al Santiago Bernabéu, així ens ho veu el tècnic de Santpedor.
Una gran prueba, una gran suerte, pues significa que los dos equipos estamos en semifinales de la Champions y la mejor prueba que nos podemos encontrar nosotros mismos para llegar a una final de la Champions. Benzema no juega ese día, sé que Carlo hizo una cosa que normalmente no hace, por tanto no puedo rescatar, digamos, demasiadas cosas para ese partido.
Tornarà a jugar Cancelo. Walker viatja, demà decideixen l'equip anglès, que anirà directament des de Barajas cap al seu hotel de concentració, al Ritz de Madrid, sense passar pel Santiago Bernabéu. Ha dit Kevin De Bruyne també que demà és l'oportunitat de pujar un grau.
Són les novetats prèvies al Real Madrid-Manchester City, en el que demà ens aturarem una bona estona. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La ceràmica nou de la nit i Guardiola i el City aterrant a Madrid sense trepitjar el Bernabéu per entrenar o per compareixer davant dels mitjans de comunicació de la capital. El City entrena a Manchester, ho ha fet aquest matí, i Guardiola ha fet la roda de premsa allà. Jersei oficial del City, coll rodó, peta els ossos de la mà, va bevent aigua i despatxa en una mica més d'un quart d'hora a la premsa anglesa i a l'espanyola de manera telemàtica. Treball fet. I aquesta tarda, des de l'aeroport a l'hotel Ritz, al costat de Neptuno, a 650 metres decibeles. Abans a Madrid han parlat Ancelotti i Luka Modric. Festa a Madrid, vivint i gaudint la prèvia un altre cop d'una semifinal de la Copa d'Europa, mentre a un poble com a Villarreal està plovent, ara mateix sembla Liverpool, però no importa, també estan gaudint d'un altre moment històric mentre el Barça difon que el Barça té l'objectiu aquesta temporada naturalment de quedar segon i anar a la Champions.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I 24 minuts de la tarda, ara parlem del Barça. Elena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
No sé si arribarà a les semifinals de la Champions al Barça la propera temporada, però sembla que com a mínim a la competició sí que estarà. Està des d'ahir bastant més a prop perquè el Betis, igual que van fer el Sevilla i l'Atlètic de Madrid, va fallar ahir també.
En aquesta nova lliga de 5 equips que deia Xavi Hernández, després de guanyar patint en l'anterior jornada contra el Mallorca, suposem que no tornaran a ensopegar els homes de Xavi, que ja va dir que li havia costat motivar-los, però que ara queden 4 finals i han de donar la cara i s'han de sacrificar. L'últim en fer-ho va ser Piqué, que va aguantar 27 minuts, pensant en que el Barça no només s'ha de classificar per Champions, ho aconseguirà si guanya, s'emporta els 3 punts al Benito Villamarín, sinó que el Barça té l'obligació també de ser segon, almenys a la classificació, per la temporada que ve poder disputar la famosa Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudí.
L'equip ha fet festa avui, però alguns han passat per la ciutat esportiva, no?
2 capitans ja són habituals. Un és Piqué, perquè s'està recuperant d'aquests problemes a l'adductor. Veurem si està en condicions de jugar al camp del Betis el dissabte. L'altre, Jordi Alba, que repeteix, ahir també va anar a l'entrenament voluntari. I, a més, hi ha 2 migcampistes que han dit adéu al que queda de temporada. Sergi Roberto, que va recaure, i Pedri, que tampoc estarà disponible en aquests 4 últims partits.
Un apunt de Mercato sobre Lewandowski, que des d'Alemanya, des de Munic, cada persona propera o de l'entorn o del club del Bayern que parlen, tots van en la mateixa direcció. Lewandowski no es mou del Bayern.
Sí, la postura del Bayern és ferma, és contundent, almenys públicament. Li tanquen la porta de sortida. L'últim en parlar des d'Alemanya, des del club, ha estat el seu president d'honor, Uli Hoeneß. Assegura que el davanter polac es quedarà al Bayern al 100%, diu, argumentant que té contracte fins al 2023. Pel que sabem, el Barça ho intentarà. No tira la tovallola, tot i aquests missatges que els arriben des d'Alemanya. Lewandowski ha parlat amb Xavi Hernández, el tècnic li ha explicat el seu projecte, com ja ha fet prèviament amb altres jugadors que han intentat fitxar o que han portat, el cas de Ferran Torres, Aubameyang o Haaland, que ja fa temps van tirar la tovallola, donant per fet que acabaria al Manchester City. A Lewandowski li sedueix molt la idea de fitxar pel Barça en aquest tram final de la seva carrera, i el club ho intentarà. Ara t'explicarà el Víctor les famoses palanques econòmiques que poden activar per poder fer front a una operació per la que podrien, doncs, abonar uns 35 milions d'euros. Està per veure si Lewandowski fa un esforç i ajuda fent pressió al Bayern per poder sortir després de 8 temporades al club bavarès. De moment, el Bayern, ja ho hem escoltat públicament, no té cap intenció de posar-li facilitats al Barça.
Això no paren d'aparèixer els mitjans de comunicació cromos, el de Lewandowski i una pila més, però Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça, per fer qualsevol operació, necessita un fair play que continua sense tenir, ni molt menys.
No té fair play al Futbol Club Barcelona, segons ha pogut saber Esportscope, per fer cap operació, ni renovacions ni fitxatges. De fet, l'últim informe de la Lliga, que es va conèixer fa 2 mesos, evidencia que el Barça té menys 144 milions d'euros de marge salarial després del fitxatge de Ferran Torres per 55 milions d'euros i d'inscriure a Dani Alves, Aubameyang, Kadama i el mateix Ferran en aquest mercat d'hivern. Té aquesta xifra, menys 144. Té un pressupost salarial de 470 milions d'euros, que és el 64% del pressupost total del club, i només aconseguirien millorar aquesta situació i tenir marge salarial si accepten alguna de les palanques econòmiques. Hores d'ara, segons expliquen fons de la directiva del Barça a COPE, l'opció més clara és acceptar l'acord amb CBC. De fet, és l'operació que tenen més preparada al Camp Nou. CBC pagarà al Barça 270 milions d'euros, a la vegada genera 40 milions d'euros de fair play. no computa com a deute important, genera benefici aquesta mateixa temporada i redueix el fons propi negatiu. De les altres palanques econòmiques, com per exemple Barça Studios, s'està treballant, però són més incertes. CBC és la que està més preparada i fins d'aquí unes setmanes no se sabrà quines decisions prendran. Seran en una de les futures juntes directives, però s'acceptaran abans d'acabar aquesta temporada aquestes palanques econòmiques per arribar a un mercat d'estiu amb condicions i per poder fer operacions i, a més, acabar de fer les renovacions que tenen en ment.
Doncs a veure la palanca. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Helena, gràcies.
Activem les palanques, Batllori.
Vinga, palanca i debat, Esports Cope.
Ja és aquí la cinquena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. De l'11 al 15 de juliol, a Barcelona, per jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, la col·laboració de Danone i la coordinació de Mixports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Doncs ara és el moment, 3:45 de la tarda, d'obrir el debat a Esports Cope amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y amb el Miguel Rico també. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Bona tarda. Bueno, pendientes de las semifinales de Champions, Emilio, Miguel, empezamos por lo de hoy, luego hablamos de lo de mañana un poco. ¿Le dais, Emilio, alguna posibilidad al Villarreal o ninguna?
Bueno, por cariño, sí. Claro, por supuesto, alguna le damos. Sí, porque también ha hecho cosas... Ya hasta llegar aquí ha hecho cosas importantísimas y muy, 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 digamos, atrevidas en el sentido de dónde está, qué equipo es y todo esto, ¿no? Pero, claro, estamos frente al principal favorito para la Champions con una ventaja importante. La verdad es que es muy complicado, sí. Por cariño, todas las...
Siendo realistas... Pocas o prácticamente ninguna. Sí, sí. Es que, Miguel, es verdad que ahora mismo el Liverpool, claro, siempre decimos lo mismo, ¿no? Durante la temporada, bueno, vamos a ver cómo llegan los equipos al final y tal. Y ahora mismo sí que da la sensación de que el Liverpool es el equipo que llega al final más fuerte, ¿no?
Sí, eso parece. También parecía que el Bayern era mejor que el Villarreal y también parecía que la Juventus era insalvable y lo consiguieron y lo consiguieron bien. De hecho, contra el Bayern, para mí, el partido Villarreal fue extraordinario y debería haber ido a Múnich con una ventaja muchísimo más holgada. Pero sí, y luego creo que hoy tienen además el inconveniente del tiempo, que está lloviendo a mares, y eso va a dificultar el fútbol del Villarreal. El Liverpool, que además juega al fútbol, es muchísimo más físico y eso le da una ventaja adicional a la que ya tiene.
Sí. El pronóstico, por tanto, para el partido de hoy es claro, pero para mañana, Emilio, ahora podemos hablar y tal, y decir cosas y expresar nuestras sensaciones, pero vete a saber mañana por dónde sale el tiro.
Bueno, es lo que han sido las dos últimas eliminatorias del Real Madrid, efectivamente. O sea, es estar pendientes de por dónde sale el tiro, por dónde se provoca la excitación, por dónde el campo acaba provocando la excitación del equipo o el equipo la del público. Pero yo personalmente creo que no puede salir tantas veces seguidas esto. O sea, es verdad que, digamos, todo Madrid, todo el madridismo, todo el mundo considera que lo del Madrid no es suerte. Yo realmente creo que tiene un punto de suerte importante. Luego también tiene un punto de tradición, de escudo, de grandes jugadores. Vale, sí. Pero yo lo que he visto en las dos últimas eliminatorias de Champions, a mí me parece que es una cosa que si piensas que esta noche se puede volver a repetir, pues ya es increíble, la verdad.
Es que no son estas dos últimas eliminatorias, Miguel. Llevan muchos años haciendo cosas parecidas. Por tanto, yo tampoco... Suerte yo creo que no es. Algo hay ahí que en esta competición, bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es para ellos es una cosa muy especial y lo sacan adelante.
Sí, vamos a decir que no es suerte, pero tampoco es mala suerte, ¿eh? que a veces es más importante no tener mala suerte que tener suerte. Sí, no se va a discutir ni el palmarés ni la tradición del Madrid en la competición, pero sí que es verdad que ves los últimos partidos del Madrid, parece que los rivales han sido superiores y sin embargo el que ha pasado la eliminatoria ha sido el Madrid. Con el fútbol que vimos en el Etihad en la semana pasada, cualquiera que vea el partido puede pensar que el City debería llegar a Madrid con 3-4 goles de ventaja mínimo. Ha llegado solo con uno. Eso le da al Madrid todas las opciones y como estamos acostumbrados a ver las cosas que vemos, pues bueno, con un gol igual a la eliminatoria y luego ya no es tan complicado.
Por tanto, ¿os atrevéis a un porcentaje mañana? Aquello 60-40, Madrid 55-45, City, ¿te atreves, Emilio?
Yo creo que está 60-40 para el City.
60-40 City. Miguel, a ver, un porcentaje, a ver.
Yo, mira, es que estoy cansado de fracasar en esto.
Una vez más, venga, va, ánimo.
No, te voy a decir una cosa distinta. Yo quiero que pase el City.
¿Quieres que pase el City? Vale.
Sí.
Pasamos de porcentajes, sí. Ok. Bueno, a ver qué pasa. Y el Barça, aunque casi no lo quiera, acabará segundo, Emilio, porque fallan todos, ¿no?
Bueno, era lo que más o menos hablábamos en el mes de diciembre y tal, de todo aquello de nos acordamos todos de que siempre decíamos, bueno, Miguel y yo hemos querido menos estas cosas, pero ha habido muchísima gente que ha dicho, bueno, es la temporada de la Real Sociedad, es la temporada del Sevilla, es la temporada del Betis, incluso se llegó a hablar de la temporada del Villarreal o del Atleti Bilbao, y mira cómo va a acabar esto. No sé, yo creo el Sevilla, yo creo que esto es muy largo, esto es muy duro, es muy complicado, e incluso sin estar tope fantástico, el Real Madrid ha ganado con una mano a cuatro jornadas del final, el Barça, siendo un desastre, va a acabar segundo, pues siendo un desastre, porque el último mes de Barcelona es tremendo y el arranque de temporada también. Es muy difícil que a un equipo incluso de segunda línea estupendo le pueda salir algo redondo así. El Atlético de Madrid da pena, el Sevilla ha acabado fatigado, el Betis en varias competiciones controlado. No sé, sí, evidentemente es así, pero yo creo, insisto, que a mí me parece que ojalá el Barça pueda acabar con un tirón de buen fútbol, más que nada para dejar un buen sabor de boca de cara al año que viene, porque de lo contrario todo lo que ha sembrado Xavi Hernández va a quedar en un poco de desencanto, la verdad.
Sí, eso te quiero preguntar, Miguel, ¿hasta qué punto, además de acabar segundo, el Barça necesita o crees que es importante que acabe con muy buenas sensaciones la temporada o ya da lo mismo un poco?
Yo que creo que es importante es que acabe y que acabe entre los cuatro primeros, que ha sido mi única apuesta durante toda la temporada. Para mí, no, tal como he visto al equipo, no era tan importante quedar segundo como tercero, sino quedar entre los cuatro primeros. La Liga nunca la he visto al alcance del Barcelona. Y ahora que va con ventaja en el segundo, oye, el fútbol que hace el Barcelona tampoco me da para pensar que tiene el segundo puesto garantizado. Lo tiene mejor que los otros, pero estamos viendo el trabajo que le cuesta ganar a equipos que toda su aspiración es evitar el descenso. Por lo tanto, insisto en lo que dije el primer día de la temporada, afirmo que da entre los cuatro primeros.
Ok. Senyors, ho deixem aquí de moment. Emilio, Miguel, moltes gràcies per estar esports cop. Anem parlant,
Passi bé.
Adéu, que vagi bé. Seguim.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right.
Més futbol a Esports Cope. Avui demà la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Quique, hola, bona tarda.
Hola, Joan Ballori.
A l'Espanyol l'objectiu és primer certificar la salvació matemàtica, que encara no la té.
Una victòria falta.
I després una mica com el Barça, intentar acabar la temporada amb bones sensacions també.
Sí, i activar el que ha de passar l'any que ve, perquè al Barça s'han de fer molts moviments i a l'Espanyol ja ni et dic. Fins i tot les renovacions estan entrant en un punt mort molt, molt preocupant. Es retrasa la renovació de Darder per un parell de setmanes més. S'havia de fer una reunió fa uns dies, però tot es desplaça fins que l'equip es salvi i fins que sapiguem qui serà el director esportiu. Ja no et dic ja saber el nom de l'entrenador, que ja serà una altra història per més endavant. Tampoc li han dit res, per exemple, a Diego López, que acaba el contracte. Tampoc li han dit res de què passarà amb el contracte de David López, que acaba el contracte i en teoria hi havia parlat de tenir un any més. Penso que no serà així. En fi, Rufete va entrar al vestidor al Bernabéu després del 4-0 i va fer un discurs dur sobre el rendiment i l'actitud dels seus futbolistes. Rufete va insistir als jugadors que no podien tirar per terra tot el que havien aconseguit amb l'ascens i una primera volta molt meritòria, que exigia una reacció a aquests 4 partits de Lliga que queden el primer diumenge Osasuna a casa. Rufete va dir que el seu càrrec estava amortitzat i que havien de ser ells els que havien de donar un pas endavant de cara a acabar dignament la temporada per respecte al club i a l'afició. Això és el que va passar realment el dissabte a la tarda al Bernabéu. I del futur, Chen ha de decidir. I no oblidis una cosa que em deien avui. Els xinesos el que més valoren és la lleialtat. I Rufete, segons Chen, ha estat molt lleial.
O sigui, que no descartes encara que...
Que li ofereixi la renovació.
Que pugui seguir.
No. Que li ofereixi la renovació.
I has dit alguna vegada que una altra cosa és que ell l'accepti.
És que una altra cosa és que Rufete cregui realment que el seu càrrec està amortitzat.
Com va dir el vestidor del Bernabéu.
I que, escolta, tu, que fins aquí he arribat, tant amics, gràcies per tot, però marxo.
Perfecte. Servirà d'alguna cosa l'espeech de Rufete al Bernabéu, creus? O...
Home, pot servir d'alguna cosa. El que no sé si servirà és perquè també Vicente Moreno doni un cop a sobre de la taula i reactivi a l'equip. Jugaran Diego López, RDT i nou més. A veure si són capaços d'igualar almenys en intensitat al rival.
Quique, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Una cosa més de futbol, que hem d'anar cap a Sitges, on tenim la Sílvia Ortiz. Hola, Sílvia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
I on s'ha inaugurat, o s'està inaugurant, tu ens diràs, una nova Cruyff Court apadrinada per la jugadora del Barça de futbol, Aitana Bonmatí.
S'està celebrant aquesta inauguració ara mateix, l'Aitana, preparant-se per fer uns tocs de pilota amb els joves nois que assisteixen a aquesta presentació. Són nens d'escoles d'aquí de Sitges. Aitana Bonmatí ha fet uns parlaments, s'ha convertit en la primera dona que padrina, en aquest cas a madrina, un Cruyff Court d'aquests que n'hi ha centenars al món per promocionar la inclusió i la cohesió social entre els nens mitjançant l'esport. Ella va inaugurar un pati 14 a Sant Pere de Ribes, al seu poble natal. Es queda al Garraf i el Garraf inaugura el seu Cruyff Court. Un orgull per l'Aitana, que ha dit que no va conèixer Johan en persona, però que sap que va canviar la manera de jugar del Barça. Per això ella també porta el dorsal 14. Avui s'ha pogut fer una fotografia amb Dani Cruyff, la vídua de Johan Cruyff, que ha assistit en aquesta presentació. I hem pogut parlar amb l'Aitana uns minutets abans d'aquesta presentació. Falten 18 dies per la final de la Champions de Turí contra l'Olímpic de Lió i l'Aitana diu que hi ha ganes de revenja, hi ha ganes de final.
Moltes ganes de final i de guanyar. Arribeu aquest cop potser com a favorites per aquesta final? No crec que hi hagi favorites. Crec que ara mateix som els dos millors equips d'Europa i crec que serà una final molt igualada, es decidiran les coses per detalls, però no crec que siguem favorites. Ha estat un mes molt important pel futbol femení, però espero que no es quedi en això i que seguim evolucionant i que la gent s'assumi cada vegada més.
Un mes amb 4 rècords, els dos del Camp Nou, el de Wolfsburg, el de París també, rècords d'assistència a partits de futbol femení. Queden 18 dies per aquesta final contra l'Olimpíada, que el butxí del Barça en la final de fa 3 anys, per això deia Aitana que tenien ganes de revenja. Està obert el plaç per demanar entrades pels socis fins al dijous. Tothom qui vulgui anar es pot apuntar. N'hi ha 3.000 pel Barça, segurament hi haurà d'haver sorteig.
Doncs felicitats a l'Aitana i a la gent de la Fundació Johan Cruyff. Sílvia, gràcies.
Adéu.
Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet, que avui el Barça té una final.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ahora.
ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar al presidente de CEPYME, es decir, de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, que es don Gerardo Cuerva. Don Gerardo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saber la creación de empleo. ¿Qué reflexión le motiva?
Tenemos un gravísimo problema. La empresa no encuentra trabajadores teniendo tasas de desempleo.
El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno. Señor, ¿no le gustaría seguir contando con Ciudadanos?
Yo prefiero un gobierno solitario, un gobierno monocolor. La segunda opción preferida, pues, evidentemente con Ciudadanos sería...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra. Y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este. Un 3x2 en todos los productos Nivea. Combínalos como quieras.
Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Vinga, anem al bàsquet, que tenim dia gran, tenim dia clau. Saludo a l'Albert Díez. Albert, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Perquè el Barça afronta avui una autèntica final per estar a la Final Four.
Sí, hem de recordar que la situació es repeteix perquè la temporada passada el Barça ja es va jugar a l'accés a aquesta final a 4 de l'Eurolliga de la màxima competició continental al 5è de la fase regular, és a dir, el 5è partit del play-off dels quarts de final contra el 8è, primer contra 8è, però també va decidir en aquest cas el Barça davant el Zenit al Palau Blaugrana. Crec que haurien de deixar clar, o com a mínim convenir, Batllori, que ser a la final a 4 sí és un objectiu de mínims pel Barça, que recordo és el subcampió d'Europa. La situació ara mateix, tenim l'equip concentrat des d'ahir per dinar, han fet sessió de tir al Palau Blaugrana, es manté l'única baixa de Corey Higgins, i hem de dir que els dos, el Barça i el Bayern, venen de guanyar a les seves respectives lligues en l'últim precedent, és a dir, en el partit que precedeix aquest enfrontament europeu. Les veus del Barça, comencem per saber com està l'equip. Saruna Jasikevičius, entrenador.
Creo que los chicos entienden la situación, entienden la exigencia del partido y bueno, no es el tiempo de hablar mucho y entrenar mucho en estas situaciones, hay que ir y hacer las cosas bien. No hay que regalar y esto es, yo creo que el equipo que regala menos y mete algo de fuera se lleva partido en esta eliminatoria.
Hem d'explicar, venim recordant que el Palau estarà ple, que les 1.600 entrades que es poden posar a la venda es van exaurir en una hora i que continua demanant al club que aquells abonats que no vulguin o no puguin anar avui alliberin el seient. Ja apuntava el tècnic del Barça alguna de les claus d'avui. Bàsicament, jo crec que en partits d'aquestes característiques pas endavant de jugadors diferents. Aquí posem per sobre de la resta Nico Mirotic. I l'estadística, Batllori, perquè l'estadística diu que el Barça, en aquest segle, no ha perdut cap play-off, que ha anat a l'últim partit, al balanç 12-0. Què diuen els jugadors? Sentim parlar amb ell, el referent del Barça, el jugador franquícia Nico Mirotic.
Esto es como una final para nosotros, 2-2, ¿no? Toca sufrir, pero estamos donde queremos estar, ¿no? A un partido de estar a la Final Four. Le veo el equipo bien, le veo el equipo muy motivado, con ganas de jugar este quinto partido. Sentimos aún mucha confianza en nuestro juego. Creo que la temporada ha ido y hemos llevado la temporada donde queríamos llevarla. Y en vestuario se ha hablado de que de que hay que jugar mejor, obviamente, ¿no?
Ara mateix aquest és el partit més important de la temporada pel Barça. Aquest Barça-Bayern de les 8 del vespre, eh? 8 del vespre, que no són ni les 9, horari habitual d'Eurolliga, ni 3 quarts de 9, com va ser el quart a Munic. 8 del vespre, a més, estarem al Palau, perquè tenim semifinal tornada entre el Villarreal i el Liverpool de la Lliga de Campions de Futbol, o sigui que ho expliquem tot aquí a la Copa, al Tiempo de Juego.
Molt bé, i ara el que fem és comentar la jugada, analitzar amb el Joan Montes, va ser campió d'Europa el 2003 com a tècnic ajudant de Pesic. Joan, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, sobre el paper, el Barça és millor equip. Tenim el Palau Laurana, en teoria hauria de ser pel Barça, però veurem què passa, no?
Bueno, veurem què passa. Les teories estan molt bé, però això és un esport i també arriba el moment de forma de cada equip, la pressió de cada equip, i això es veurà aquesta tarda. A priori, el Barça sí que és favorit, té el Palau a favor, el cinquè partit se l'ha guanyat a jugar a casa, teòricament és superior, el que passa que el Bayern no té res a perdre i això no, i pot ser la campanada. Sí. Serà un partit complicat, de molta pressió.
Està sent una sèrie desconcertant, Joan, perquè els dos partits que ha guanyat el Barça, un aquí i un allà, els ha guanyat bé, però els dos que ha guanyat el Bayern també.
Sí, la veritat és que el Barça està irregular últimament. Ha arribat a un millor també per descansos, que l'entrenador que l'ha fet molt bé el Saras, el millor pensant de cara al curs final, ja ha classificat, doncs ha donat minuts a altres jugadors, però bueno, això a la llarga, si el Barça és classificada, ser bo. El que passa que potser també la inactivitat algun cop, o per lo que sigui, o relaxació, hi ha molts factors que poden entrar a valorar, doncs ha arribat a aquest moment. El tercer partit el Barça el guanya, hi ha una relaxació potser pel Barça, com diuen, que com mínim ja tenen el Palau i es veuen molt superior, i a l'últim partit, doncs la veritat que van estar molt malament.
Sí, sobretot en el llançament exterior, no? Això o es millora o pot patir el Barça avui, Joan?
Sí, no, els problemes dels playoffs, lo xulo per un entrenador, lo maco per un entrenador és analitzar el partit anterior on has fet mal o on pots fer tu mal, no? Jo me recordo el tercer partit, la Trípola va sortir molt bé, fent dos triples, doncs aleshores l'entrenador, doncs, Alemany ja l'han començat a defensar un molt més fort, i a partir d'això, doncs, bueno, ja no t'entra una, t'entra una altra, no estàs al partit, penses que el guanyaràs, Mirotic també va estar espectacular al tercer, doncs, també es defensa diferent, i també la relaxació per una part, entre cometes, relaxació o no, de jugadors, que juguen molt bé un partit, però és molt difícil jugar cada partit a tant nivell, no?
Avui és un dia d'aquells que s'ha d'exigir als supercracs, a les superestrelles que tirin del carro. Normalment el Barça, quan ha hagut de jugar sota pressió últimament, ha tret els partits endavant.
Jo crec que això és important, no? Que un partit que quan hi ha pressió tiri el partit cap endavant, perquè a la llarga un equip guanyador ha de jugar a les finals, i a finals són pressió. Això és el més important, el millor que té el Barça, i per això quan tu fixes els jugadors has de veure els jugadors si són valents o no valents, i en aquest moment si són guanyadors o no guanyadors. I en aquest moment doncs, on es demostra, no? Me recordo l'època del Bodiroga es fitxa perquè havia quedat campió i li agradava la pressió. Hi ha pocs jugadors que li agradava la pressió. El Navarro també és un jugador important que volia tirar l'últim tir, ja que és difícil. Doncs són jugadors d'aquest tipus que Pete Michael. Doncs, aleshores, són aquests jugadors els que han de sortir, en aquest cas, són els jugadors Mirotic, la Pidona, bueno, el Bates, bueno, Calates també ha de donar un pas cap endavant, no anotant, però són coses que aquests jugadors estan fixats per això.
Molt bé, Joan. Una última cosa que crida l'atenció o és curiós, com el Real Madrid, que porta una temporada tan irregular i que ha perdut tants partits a la Lliga CB i a l'Eurolliga últimament, ja està esperant a semifinals amb un 3-0 claríssim, i el Barça, que ha fet una temporada més regular i millor fins ara, li està costant moltíssim.
Mira, dintre d'un vestidor passen moltes coses, moltíssimes coses, i la gent no la sap. Jo no sé el que ha passat a Madrid o a Madrid, però va haver-hi un moment que estaven molt malament, o potser per l'ambient no era idòneo, o potser hi ha unes coses que només ho saben ells. Jo me'n recordo històries de fa molts anys que m'havien explicat fins als jugadors del Madrid que em deien perdrem contra el TDK, i van perdre contra el TDK, quan el TDK va guanyar campió. Per què? Perquè dintre d'un vestidor en aquell moment no hi havia bon rotllo, i entre ells volien perdre. Amb la qual cosa, el Madrid, potser, en el seu moment, no estaven els rols molt definits i tothom doncs, no els mirava molt bé. Al final, doncs, per el que sigui, han trobat la forma de jugar i cadascú té el seu rol o accepta el seu rol, i han sortit perquè som els jugadors. I el Barça, que pot ser un cas totalment diferent, perquè no estem parlant a lo millor d'un bon ambient, un mal ambient, jo crec que el tenen molt bon ambient, però bueno, són circumstàncies que se n'adonen. I per aquí va el tema. Vull dir, això, qui ho saben més, millor són els entrenadors i els jugadors del Barça.
Molt bé, a veure si podem viure una semifinal Barça-Madrid. Vol dir que el Barça s'haurà classificat avui i tirarà el partit endavant. Joan Montes, gràcies per l'anàlisi. Una abraçada.
Vale, gràcies a vosaltres. Una abraçada també.
Molt bé, Albert, pendents del Barça i haurem d'estar pendents avui també de l'Andorra, que busca la classificació per la final de l'Eurocup.
Sí, o el que és el mateix, veritat, Batllori, una oportunitat històrica per ser a la final de la segona competició europea en importància. Quina curiositat, no?, que pugui ser el CUE de la Lliga Endesa finalista, és el contrast entre una competició i l'altra de l'Eurocup. És partit únic avui, recordem, com la resta d'eliminatòries, rival Bursaspor de Turquia, setè al seu país, és un equip que està en un moment dolç de joc, 6 victòries als últims 7 partits europeus, i anem a veure com se li dona el Baxi, que a més té el factor pista. Què diu el tècnic assistent del Baxi, del Morabanc, del conjunt del Principat, Paco Vázquez?
Ara mateix és un equip que és molt perillós. Venen d'una confiança plena i més que plena, no? Un extra de confiança pel que han aconseguit. Ningú donava cèntims per ells i ara mateix són favorits per arribar a la final. Però està clar que els jugadors sortiran a guanyar com sortirem nosaltres.
Insisteixo, el rival és el Bursaspor, que pel camí s'ha carregat, eliminat el Partizan, el Zedevita, té el factor pista al Morabanc Andorra, ha de servir per intentar redreçar el rumb i sumar victòries en les últimes 4 jornades a la Lliga Endesa, però ha de servir per ser a la final de l'Eurocup. El partit també a les 8 del vespre, aquest Morabanc Andorra-Bursaspor, recordem, l'altra semifinal enfronta a un equip espanyol com és el València i un històric també del bàsquet com és la Virtus de Bolonya.
Sort a l'Andorra i sort al Barça també. Albert, gràcies.
Gràcies, Batllori, que vagi bé.
Anem a l'Open de Madrid, tenis, caja mágica, comunicació amb l'Ángel García. Hola, Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre. ¿Tú qué tal? Esperando el partido de Djokovic, que lo tenemos en unos minutos, y después, pendientes hoy también de Alcaraz, que debuta en turno de noche, ¿no?
Sí, eso es. En torno a las 10 de la noche será cuando debute Carlos Alcaraz ante Basilashvili. No te puedes imaginar la expectación que hay aquí en Madrid. Bueno, sí te lo puedes imaginar, porque lo visteis en Barcelona hace nada con el murciano. Y bueno, de momento a esperar el debut de Djokovic, que ese sí que tiene que demostrar en Madrid que ha mejorado si quiere pensar en estar entre los favoritos en Roland Garros. Y de momento los españoles en pista, la nuestra única superviviente femenina, que está haciendo un torneazo, ha ganado el primer set 6-4 Sara Sorribes ante Kasatkina, ante la rusa, lo ha perdido en el segundo 0-1, ha perdido Albert Ramos, está ganando bien Roberto Bautista 6-0-3-2 al estadounidense Brooksby. Así que bueno, hoy empieza el torneo de verdad con Djokovic y con Alcaraz, más allá del cuadro femenino que empezó el jueves pasado, y mañana con Rafa Nadal a las 4 de la tarde. Veremos a ver cómo llega. Hoy ha entrenado bastante bien, pegándole bien a la bola, sonriente. Yo creo que Rafa va a llegar a tiempo. No sé si para ganar el torneo, que son palabras mayores, pero sí para hacer buenos partidos y para seguir cogiendo sensaciones antes de Roma y, por supuesto, antes de París.
Perfecto, pues nos vas contando, Ángel. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Joan.
I acabarem amb una sorprenent notícia que ens arriba del món del motor. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Suzuki ha anunciat avui que abandona el Mundial de Motociclisme a final de temporada.
Sí, a pesar de tener contrato firmado con Dorna, la propietaria de los derechos del Mundial, hasta el 2026. Con esta decisión, sus dos pilotos titulares, Joan Mir y el catalán Àlex Rins, se quedarían provisionalmente sin equipo cuando estaban en negociaciones para renovar precisamente con la marca japonesa. Mir, sexto del Mundial, podría ir a Honda como compañero de Marc Márquez, sustituyendo a Pol Espargaró, mientras que Rins, cuarto del Mundial, parece que tendría muchas opciones de fichar por Yamaha en lugar de Morbidelli. Para hoy está previsto que la marca japonesa dé las explicaciones de su decisión, que no deja de sorprender después de que en el 2020 Joan Mir se proclamara campeón del mundo y Suzuki campeona de equipos, clasificación que también lideran este año. No obstante, Dorna ha comunicado que no pueden rescindir unilateralmente el contrato, sino que es cuestión de ambas partes, es decir, que probablemente Suzuki tenga que pagarle una indemnización. En principio se apunta a problemas económicos, pero el año pasado renovaron hasta el 2026. Sería la segunda vez que Suzuki se retira de la competición, que pasará de 6 a 5 equipos.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Hill Superstar.
sí, aquest és l'himne del Villarreal. Aquesta secció avui vol desitjar-li tota la sort del món a l'equip groguet, sort a la seva afició, sort a la família Roig, sort al Rubén Martí, també per la part que li toca.
Sí, senyor.
A veure, Unai, pues nada. A veure, hasta
sort a Unai, ja ho dic jo, que tot costa.
A veure, hasta donde llega. Unai Emery. Escolta, saps que li han caigut 2 anys i mig de presó a Boris Becker per delicte fiscal? Doncs els haurà de complir a una presó que està a 3 quilòmetres tot just del All England Club, on es juga a Wimbledon. Rates, violència endèmica, drogues, 6 dutxes per 86 cel·les, una de les pitjors presons del Regne Unit, Wandsworth. Anem a veure la sort que té Boris Becker en aquest pas per la presó anglesa. Bizarra viene la última hora, que diria aquell. Thomas Müller ha perllongat el seu contracte amb el Bayern de Múnich fins al 2024. 4 anys de condemna també per Santos Márquez per un tema del fitxatge de Casillas pel Porto. Mediapro es queda als 3 canals que té Fox Sports a l'Argentina i el jugador d'handbol del Granollers, Jan Gurri, allarga el seu vincle amb l'entitat vallesana 2 temporades més.
Gràcies, Gil, que vagi bé.
Que vagi bé. Fins demà. Demà parlem.
Sí, demà parlem. Arribarem a les 4 de la tarda. Recordo que avui hi ha Tiempo de Juego, evidentment, amb la Champions, a partir d'1:15, amb el Villarreal-Liverpool. Que vagi bé. Bona tarda.